Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia de sol i calor. Divendres i en general també dissabte amb predomini del sol, però diumenge baixa la temperatura amb temps més inestable.
20 graus ara a Palafrugell, 22 a Begur, 19 a Palamós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Divendres 7 de juny del 2024, avui farà sol i calor amb temperatures lleugerament més baixes que ahir, però demà començaran a arribar canvis amb una baixa de temperatura i interval de núvols, culminant diumenge amb risc de pluja i xàfecs tempestuosos. Avui al Supermatí explicarem que un parapentista ha quedat ferit greu després d'accidentar-se a prop del castell del Montgrí. També parlarem dels diversos atacs homòfobs que ha denunciat una colla del carrusel Costa Brava de Palafrugell, en concret la colla Diversàlia. I parlarem d'una tècnica que podria salvar la varietat bomba de l'arròs conreada a Pals i al Delta de l'Ebre. També parlarem de la xarxa de carrils bicis a Palamós, que s'amplia, i atenció, parlarem d'un cas, i és que la Dulceida, influencer, segur que molt sabeu qui és, ha portat el seu principal esdeveniment amb influencers, l'ha portat al Baix Empordà, en concret a Pals. I veurem tot el que estan fent els influencers aquests dies a casa nostra, perquè estan fent moltíssimes activitats, evidentment, pagades per les empreses a canvi de difusió. Té tota la pinta, perquè són moltíssims influencers explicant coses d'empreses, coses de casa nostra. Tot molt superficial i tot molt mercantilista, evidentment. Però explicarem una mica, perquè també està bé, i a més fa de divendres. És divendres 7 de juny del 2024. Això és el Supermatí, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí parlarem amb l'antropòleg Joan Lluís Alegret, que serà nomenat ambaixador de la Gamba de Palamós demà, i també amb Cristina Olet, de l'associació Arpa de Bec, perquè el Daró Folk a la Bisbal comença avui mateix a la plaça major del municipi. Això serà avui, com cada divendres, farem el repàs de la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena. De seguida, tot plegat, abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Carles Salvador.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, també, bon dia.
Què tal, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un parapentista ha quedat ferit greu després d'accidentar-se a prop del castell del Montgrí.
A causa de l'accident es van activar serveis d'emergències. Els bombers van desplegar una unitat conjunta de rescat amb especialistes en salvaments, els GRAE, i un metge del Servei d'Emergències Mèdiques.
Denuncien atacs homòfobs durant el carrusel Costa Brava.
Sí, la colla Diversàlia denuncia atacs verbals d'homofòbia i discriminació que van patir durant el recorregut del carrusel Costa Brava i a la planta de les carrosses. El cap de colla, Rubén Estepa, explica a Ràdio Palafrugell que els van increpar durant tota la tarda i nit amb insults i burles, i afegeix que els autors van ser sobretot homes i joves.
L'arròs editat genèticament podria salvar la varietat bomba que es conrea a Pals i al Delta de l'Ebre.
La piriculària és una malaltia causada per un fong que pot causar grans pèrdues als conreus d'arròs, arribant fins i tot a fer perdre la collita sencera. Aquesta problemàtica cal afegir la reducció de la llista de productes fitosanitaris autoritzats per la Unió Europea. Amb això, el cultiu de la varietat bomba, produït a la zona del Delta de l'Ebre i de Pals, es troba en perill.
Doncs parlarem, explicarem en què pot ajudar aquesta edició genètica. I Palamós ampliarà la xarxa de carrils bici a la tardor.
L'Ajuntament ja ha reunit els 550.000 euros que costa el projecte. Construiran 4 quilòmetres de trams nous amb l'objectiu de pacificar la circulació i afavorir la mobilitat en bici. També hi haurà un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques.
Doncs aquesta és bona notícia, evidentment, per l'ampliació del carril bici. És important, però, que es faci amb sentit, amb cap. El Baix Empordà és la capital del món dels influencers de tot l'estat aquesta setmana, i és que Dulceida, una de les principals influencers de l'estat, porta la quarta edició del seu esdeveniment Casa In a Pals, concretament.
Concretament es troben a la zona de Pals. La influencer i diversos amics i acompanyants van triar aquest municipi, concretament l'hotel Mas Salvi, per celebrar aquest esdeveniment. L'organitza la seva agència de representació In Management i reuneix diversos creadors de contingut per gaudir d'unes vacances en un entorn concret d'Espanya.
cada any en un punt concret, i aquest cop han escollit Pals, han escollit l'hotel Massalvi, i estan fent tot d'activitats, aquestes estil influencers, a més, publicant tot a les xarxes socials, etiquetant a les persones que segurament, o les empreses que segurament han pagat aquelles activitats. Farem una mica de safareig ara de seguida. L'Ajuntament de Palamós ha rebut la visita institucional de la cònsol general del Marroc a Girona, la senyora Ijavin El Amni.
Aquesta és la primera visita oficial que es fa al municipi d'ençà que la cònsol va accedir a aquest càrrec el passat mes de setembre. Fins llavors havia estat cònsol del Marroc a la Ciutat del Vaticà. Durant la reunió es van abordar qüestions relatives a la integració i al foment de la convivència de la comunitat marroquina al municipi, així com el de les línies de cooperació entre les dues institucions.
Les escoles Barceló i Mates, Carrilet, Pivert i Badruna de Palafrugell actuaran a la Cantadeta de Girona.
Els concerts seran dissabte a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda a l'Auditori de Girona. És un projecte educatiu per apropar l'havanera a les escoles gironines amb la participació de més de 600 alumnes repartits en dos concerts.
El Festival Internacional Terracota Museu ja ha fet públic el cartell de la seva 12a edició a la Bisbal, amb concerts durant tots els dimecres del mes de juliol que trenquen amb la rutina de la setmana.
Per parlar-nos d'aquesta edició, el supermatí d'ahir ens va visitar un dels membres de l'organització del festival i representant de Bank Rover, Enric Montlecoc. La programació va carregada amb ritmes de pop, rock, electrònica, soul i sons caribenys, entre molts altres. Alguns dels caps de cartell són els artistes Tarkim, Magali Datzira i el bisbalenc Vino, que presentarà el seu nou disc juntament amb Meritxell Niederman. Tots els concerts tindran lloc a l'acollidor pati del Terracota Museu durant els dimecres de juliol.
En esports, destaquem que aquest cap de setmana es disputa l'última jornada de la Lliga de Segona Catalana de Futbol. Repassem els partits d'aquesta jornada número 34 que han de jugar els equips de la comarca en el grup 1 de la categoria. Sergi.
El partit més important d'un equip baixempordanès serà el que disputarà el Torroella al camp del Cala Guidó. Els torroellencs volen refermar la segona plaça en el compromís a Blanes. De la resta, poca història. Per una banda, tenim els dos equips que ja fa setmanes que saben que baixaran de categoria, el Bellcaire i l'Atlètic Bisbalenc, i per l'altra, dos que es mantindran, com són Calonge i Palafrugell.
I aquest dissabte, demà, Palafrugell celebra el 30è míting internacional d'atletisme.
Uns 500 atletes competiran a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès en una prova inclosa a la competició internacional World Athletics i la Reial Federació Espanyola d'Atletisme a la categoria internacional. A més, s'emmarca en el 29è Campionat de Catalunya Sub-18, que ja s'havia celebrat a Palafrugell als anys 2001 i 2019.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, a les 8 i 8 minuts, s'han fet homenatges i recreacions del desembarcament de Normandia, ara que fa 80 anys de l'alliberament d'Europa respecte dels nazis. Hi han participat veterans centenaris i líders de França, el Regne Unit i els Estats Units, mentre que Rússia no ha estat convidada. El Banc Central Europeu ha anunciat una rebaixa dels tipus d'interès d'un quart de punt, de 0,25 fins al 4,25%. És la primera rebaixa des del 2016, després de 10 pujades consecutives des del juliol del 2022. Espanya intervindrà en la demanda de Sud-Àfrica contra Israel per genocidi a Gaza davant del Tribunal Internacional de Justícia. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ho va anunciar ahir al matí. Esquerra Republicana vol comptar els vots dels 3 diputats exiliats en el ple de Constitució del Parlament en contra del Tribunal Constitucional que va anul·lar el vot telemàtic de Lluís Puig. Els hospitals catalans tancaran més llits i faran menys visites aquest estiu per la falta de finançament extra per la Covid i per la pròrroga dels pressupostos que no permet, segons el Departament de Salut, eixugar les llistes d'espera. Ara bé, els sindicats asseguren que es podria fer igual que s'ha fet altres anys que no hi ha hagut pressupostos. A Astúries es jutgen una trentena de persones per difondre un vídeo sexual d'una parella en un prat. El fiscal demana 2 anys i mig de presó per un delicte contra la intimitat. La majoria dels acusats han reconegut els fets. Són les 8 i 9 minuts, moment de conèixer la previsió del temps. Amb l'Albert Aparicio, molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Ens espera un cap de setmana de sol i calor o caldrà el paraigua?
De moment, aquest divendres tornarem a gaudir d'una jornada estiuenca amb temps assolellat i calor. La temperatura ahir es va enfilar fins gairebé 33 graus a l'interior del Baix Empordà i tot i que avui baixa lleugerament, amb màximes entre els 29 i 31 graus, l'ambient serà igualment calorós. Aquesta tarda amb vent de component sud, que serà més fluix que ahir. però arriben canvis que començarem a notar demà amb una temperatura una mica més baixa. Dissabte en general farà sol, però amb alguns intervals de núvols prims que començaran a aparèixer i maró a la costa a partir de la tarda. Dissabte amb onades de fins a un metre d'altura. Seran uns canvis premonitoris del temps més inestable que es materialitzarà diumenge. La temperatura baixarà notablement el darrer dia de la setmana i hi ha risc de pluja que localment pot aparèixer en forma de xàfecs tempestuosos, més probables a partir de migdia. La setmana que ve començarà amb variabilitat al cel i una temperatura que es mantindrà a ratlla per sota els 30 graus.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari avui al Supermatí ens l'envia l'escriptor i antropòleg de Begur, Adrià Pujol.
Avui el meu comentari us el faig tot caminant, he anat una estona a bosc, o sigui que si sentiu ocells i fressa de vent és que sóc a fora. Mireu, avui el meu comentari té a veure amb dades. Segur que heu sentit, es publiquen cada 2x3 dades alarmants, dades preocupants, dades que pinten un futur una mica negre per la nostra llengua, per l'idioma, pel català, per la llengua que parlem en aquest país. I, bueno, aquestes dades tenen a veure, o sovint tenen a veure, amb que ha vingut molta gent de fora, amb que el català no s'ensenya prou bé o no es parla prou a les escoles, a les universitats, als instituts. Té a veure amb que aquesta gent de fora, o gent que fa força temps que viuen aquí, però que no fa servir el català, perquè en el fons tampoc el necessita per viure i treballar, doncs tot això té a veure amb que no s'ha fet prou esforç o s'ha deixat de banda la promoció de l'ús de la llengua, i també té a veure amb que, bueno, que no hi ha lleis que protegeixin el català, o si hi són, doncs són paper mullat. I una vegada més, totes aquestes dades es contraposen o s'acompanyen d'una demanda recurrent a la ciutadania, a dir que, mira, just ara passa un cotxe, Déu-n'hi-do. Té a veure, deia, amb carregar una mica la responsabilitat, o amb recomanar a la ciutadania, doncs que també treballi en favor del català. I aquí ve el meu comentari. És veritat que tots nosaltres, catalans i catalanes, gent de fora, gent de dins, tenim un deure simbòlic, si voleu, una mica moral, una mica de tot, polític, també històric, doncs de parlar el nostre idioma perquè no es perdi. I aquí vaig. Parlem-lo, vull dir, parlem català, dirigim-nos en català a gent que poder no l'acaba d'entendre, no sortim del català a l'hora de fer els tractes quotidians a les botigues, amb la gent amb qui treballem, amb la gent amb qui ens relacionem, i d'aquesta manera les dades es revertirien. Bé, tot això no és que sigui veritat o deixi de ser veritat, és que tot això és científic. Altres llocs del món en on hi ha llengues minoritàries, si han sobreviscut o fins i tot si han crescut en número de parlants, és precisament perquè els parlants el parlen. Algú podrà dir, i ja vaig acabant, algú podrà dir que de vegades és difícil, per exemple, amb la quantitat de turisme que ve al nostre país, doncs home, si els hi han de vendre habitacions d'hotel i paelles als restaurants, i han d'anar a les botigues a comprar, i han de consumir, i els hi parlem en català, no ens entendran. Bé, tot això és veritat, però també és veritat que quan aquests turistes se'n van a altres llocs on parlen altres idiomes, doncs el problema és exactament el mateix. Vull dir que nosaltres podem seguir parlant en català, que no passa res, que no s'acaba el món, i just en el punt on veiem que no ens entenen, doncs qui sàpiga anglès que el parli, qui sàpiga castellà que el parli, i no n'hi ha per tant. Vet aquí el meu comentari d'avui, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Adrià Pujol. Això és el Supermatí. Ens esteu escoltant a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un parapentista ha patit ferides greus en un accident a prop del Castell del Montgrí. Va passar aquest dimecres al vespre, Anna.
Estava practicant aquest esport aeri amb una altra persona quan, cap a 7:45 del vespre, es va precipitar pel vessant sud-est del massís, a uns 100 metres del Castell del Montgrí. Segons informa el Diari de Girona, a causa de l'accident es van activar els serveis d'emergència. Els bombers van desplegar una unitat conjunta de rescat amb especialistes en salvaments, els GRAE, i un metge del Servei d'Emergències Mèdiques.
La colla Diversalia denuncia atacs verbals d'homofòbia i discriminació que van patir durant el recorregut del carrusel Costa Brava de Palafrugell i a la plantada de les carrosses. El cap de colla, Rubén Estepa, explica a Ràdio Palafrugell que els van increpar durant tota la tarda i nit amb insults i burles i afegeix que els autors van ser, sobretot, homes i joves.
Estepa assegura que els insults els van rebre en molts idiomes.
Vam estar rebent insults de tota mena, en diversos idiomes, en àrab, en castellà, en català, per part de tota mena de gent. Majoritàriament homes, tot s'ha de dir, des de paraules malsonants com maricones, bujarras, mira el travesti, sentir com et senyalen de forma despectiva, guapa, cariño, en plan... Bueno, te poden dir guapo, guapa, de moltes formes, no?
Diversos membres de la comparsa es van sentir molt incòmodes durant la rua a causa d'aquests atacs. El cap de colla destaca que van haver de recórrer al punt Lila per rebre suport. Estepa assenyala que la situació a les zones rurals, com les comarques gironines, necessita millorar pel que fa a la normalització i l'acceptació del col·lectiu LGTBI. A més, Estepa també denuncia la pressió que van rebre per part d'alguns agents de protecció civil que es van encarar a ells perquè consideraven que anaven massa lents. Diu que van rebre alguna penalització injustificada i també fa una crida a l'Ajuntament per millorar la promoció i organització de les festes de primavera.
Aquí això hem d'aclarir, que finalment no hi va haver penalitzacions pels endarreriments, eh? Hem pogut veure les actes del jurat, no hi ha hagut penalitzacions pels endarreriments, encara que s'hagués anunciat que si hi havia endarreriments es restaria puntuació de les colles. Com que pràcticament no n'hi va haver, el jurat va decidir no tenir en compte això. 8:16, passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. La Bisbal es prepara per celebrar el Daró Folk, que comença avui a la plaça Major del municipi. Es faran diversos concerts durant dos divendres seguits en aquest espai de la Bisbal. Per parlar-nos de l'edició d'enguany ens visita la membre de l'organització de l'associació Arpa de Bec, Cristina Olet. Molt bon dia.
Bon dia.
Quins seran els concerts d'enguany a l'edició d'enguany del Daró Folk?
Doncs mira, avui comença amb Ministres del Cabre i la setmana que ve, el divendres que ve, comencen amb Plouc.
Potser la pregunta és evident, perquè ja ho diu el nom, però quin tipus de música podem trobar al Daró Folk?
És això, és música tradicional, catalana i d'altres països, i normalment busquem grups que ens portin músiques molt ballables, amb la possibilitat de que tothom pugui participar ballant i escoltant la música també.
Com va néixer el Daró Folk? Però doncs és el 2005, no?
Va néixer el 2005, però realment es va portar a terme per primera vegada així de manera formal i ja més consecutiva el 2011. Uh-huh. I la proposta era aquesta, acostar aquest tipus de música a tot tipus de públic i molt del poble, no? D'aquí de la Bisbal, que es poguessin anar acostant i gent de fora que pogués venir amb ganes de ballar.
Música d'arrel, no?
Sí, uh-huh. Sí, bàsicament. I amb instrumentació també molt tradicional.
Uh-huh. Avui i d'aquí una setmana a la plaça Major de la Bisbal. A partir de les 10 de la nit, si no m'equivoco?
Sí. Hi ha hagut anys que seria 9:45 i aquest any ja ho hem posat a les 10 una altra vegada. Sí. Uh-huh.
Com us voleu diferenciar d'altres mostres d'aquest tipus de música que es fan també al Baix Empordà o a tot el país? Quina és la diferència del Daró Folk?
Doncs la diferència que nosaltres sempre trobem més divertida i que a vegades ens juga en contra, però per nosaltres és una cosa molt important i la volem mantenir sempre, és el fet de que hi puguin participar persones de totes les edats. Quan nosaltres ens posem a ballar a la plaça, sempre hi ha nens i nenes de totes les edats, també participant i ballant, i no busquem una cosa tan perfeccionista, sinó que tothom pugui formar-ne part. Aleshores, d'aquesta manera... uns ensenyem als altres, els balls... No busquem que la gent en sàpiga molt, sinó que sigui algo molt participatiu.
I això suposo que la gent hi respon, no?
Sí, clar, sí. De fet, és aquesta la proposta divertida, no? Veure com persones que saben ballar i que han après en els nostres monogràfics o que simplement han après els balls en altres trobades, van a buscar infants a la plaça o els recullen o els hi proposen formin part també, sí.
Mm-hmm. Estem escoltant de fons els Ministres del Sabre. Feu els concerts a l'escalineta de l'Església de Santa Maria. Per què vau triar aquest espai?
Doncs era una manera de potenciar els espais del poble que potser a vegades en aquell moment no se'n feia molt d'ús, ara se n'està fent més ús, així en general. Però, i també perquè, bueno, els primers membres de l'associació van veure-ho com un espai on hi havia un escenari natural, no? Que no feia falta fer masses muntatges per poder-ho tenir. També és un lloc recollidet. En els grups, la veritat és que sempre els agrada molt aquest escenari.
Com us organitzareu els concerts? Quanta gent hi cap? Hi ha algun espai, alguna entrada? La gent ha de tenir en compte això, que pugui haver aforament limitat dins de l'espai on es facin els concerts dins de la plaça?
No. Tothom pot passar en qualsevol moment i quedar-s'hi l'estona que vulgui i marxar si ho necessita. De fet, és un espai molt i molt obert, és un espai ampli, i cap tothom, no? El qui vol venir a ballar com el qui vol venir a mirar o fins i tot enriure-se'n una mica dels que ballem.
Sí, bueno, no sé, això potser ja deixem a cadascú, no? També. Com és que heu escollit això? Dos divendres consecutius i justament aquests divendres?
En altres ocasions s'havia fet més llarg, havia durat fins i tot 8 divendres seguits, maig i juny. Hem hagut d'anar reduint per temes també després de la pandèmia realment ens està costant aixecar el cap a nivell de gestió i econòmica també, però sempre han sigut aquests divendres de maig i juny i intentem evitar pluges i per això aquesta vegada ho hem tirat més cap al juny.
Sí, que veig a la nota de premsa que si plou, allò de si plou, que no plourà, però m'ha fet gràcia això, si plou mireu les xarxes de l'entitat organitzadora que allà diran, però vaja, en principi avui no ha de ploure.
No, esperem que no. Ens ha passat, de fet, jo recordo fa uns anys, ara no sabria dir-te quan va ser, de fer algunes trobades a dins dels bars col·laboradors i la veritat és que era força divertit també veure'ns ballar a dins del bar.
Teniu bars col·laboradors aquest any també?
Sí, aquest any, com que la versió és més reduïda, també comptem amb la col·laboració de l'Escalipatxo, que és el bar que hi ha
just davant,
allà mateix a la plaça. Sí, que ells sempre, la veritat és que ens col·laboren i funciona molt i molt bé.
Mm-hmm. Parla'ns de vosaltres, parla'ns de l'entitat que organitza el Darofolk, l'Associació Arpa de Bec.
Som una entitat molt petitona, la veritat és que ens agradaria poder-nos ampliar una miqueta, també per descarregar una mica de feina, així que si algú s'anima endavant. Jo sempre dic que hi ha membres a qui els agrada més el que és la música, hi ha d'altres a qui ens agrada l'organització de festes, hi ha d'altres a qui ens agrada participar molt de tot el que sigui una activitat que es fa a la Bisbal, així que, bueno, al final és una sinergia de gent que tenim ganes de muntar coses.
Feu difusió de la música, feu difusió també del ball, no? Perquè, de fet, veig la imatge que acompanya la nota de premsa, doncs ho mostra, no? Això tot de gent ballant. Creieu que hi ha prou implantació, que hi ha prou coneixement de com es balla la música d'arrel, com la que podrem veure aquests dos divendres?
Parlant per mi, però jo crec que també en nom de tots els membres de l'entitat, jo diria que per nosaltres no és tan important el saber-me ballar i el saber-ho fer bé com el poder-me gaudir, poder-ho disfrutar, no? Al final, els balls populars són balls que el que buscaven o el que busquen és aplegar a la gent, no? Aleshores, no busquem tant una cosa de mostra, de saber-ne, sinó de poder-ho compartir, poder-ho gaudir totes i tots junts, i no cal, no busquem una perfecció. Sí que és cert, evidentment, que quan fem monogràfics i així, el que fem és apropar els passos que es fan, la manera com ens combinem, però al final no busquem mai que hi hagi unes postures molt exactes ni una manera de participar molt perfecta, sinó el fet de passar-ho bé, compartir, canviar de parella, conèixer gent nova, una mica tot això.
Mm-hmm. Ara ens deies, a nivell organitzatiu ens està costant la implicació que pugui haver gent que hi participi. Quin futur li veieu al Darofolk?
nosaltres, per nosaltres, que funcioni sempre. És una cosa que a la gent del poble li agrada. De fet, l'any passat no vam poder-ho fer i la gent ens estava demanant i quan tornarem a fer-ho i quan tornarem a fer-ho. Per tant, la nostra idea és que pugui continuar molt de temps. Però sí que necessitem d'això, no?, la col·laboració de la gent. Realment formar part de les entitats és una implicació, no?, i demana una exigència també de temps, de voluntat, i això sempre és difícil.
L'any passat no ho va poder fer per qüestions de persones, d'organització?
Bueno, una mica tot, no?, també és això, costa fer la recopilació econòmica, implica molta feina formar part d'una entitat, sí.
Doncs avui, la primera jornada, i divendres de la setmana que ve, 14 de juny, nova edició del Daró Folk, a la plaça Major de la Bisbal, a partir de les 10 de la nit cadascun dels dies. Avui amb Ministres del Sabre i la setmana que ve amb Flau. Que hem parlat amb Cristina Olet, que és membre de l'organització de l'associació Arpa de Bec, que és qui ens porta aquest festival Daró Folk. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé avui l'estrena.
Gràcies a vosaltres, ens veiem a la plaça.
Bon cap de setmana.
Merci.
Vuit i 26 minuts. Avui volem parlar de l'arròs de Pals, i és que l'arròs editat genèticament podria salvar la varietat bomba que es conrea a Pals. La pericolària és una malaltia causada per un fong que pot causar grans pèrdues als conreus d'arròs, arribant fins i tot a perdre la collita sencera. Aquesta problemàtica cal afegir la reducció de la llista de productes fitosanitaris autoritzats per la Unió Europea. Amb això, amb totes aquestes qüestions, la pericolària i la reducció dels fitosanitaris, l'arròs de Pals es troba en perill, la varietat bomba. I per això, davant d'aquesta missió gairebé impossible, segons l'enginyer agrònom Marc Fontkerne, costa trobar llavor per sembrar aquest cultiu. Maria.
Una possible solució a aquest problema es troba en un arròs bomba editat genèticament resistent a la pericolària, desenvolupat per Agrotecnio i la Universitat de Lleida. Aquest arròs ha estat creat mitjançant l'edició genètica, que consisteix en desactivar uns determinats gens de la planta que la pericolària necessita identificar per poder-la infectar. Així, el fong no reconeix la planta i no la pot envair. La pericolària és un dels principals maldecaps per als productors d'arròs catalans, juntament amb les males herbes i les plagues, segons apunta Marc Fontkerne, enginyer agrònom i tècnic de l'Agrupació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals. Des de la prohibició europea del triticazol, la matèria activa més eficient contra la pericolària, el cultiu d'arròs és gairebé una missió impossible. Fontkerne destaca que l'arròs bomba no es produeix enlloc més, ja que fora de l'estat espanyol es comercialitza sobretot l'arròs de gra llarg, tal com recull l'Agència Catalana de Notícies.
I el problema afegit és que l'arròs bomba, si ja no el produïm nosaltres aquí, ja sigui el Delta o a Pals, ja no es produeix enlloc més, perquè fora de... Nosaltres, comercialment, l'arròs que té sortida és l'arròs rodó, en el nostre cas. És el que demanden els consumidors, els restaurants, els cuiners... Llavors, si nosaltres no fem l'arròs bomba, ho fem els arròs de gra rodó, a fora d'Espanya es fa arròs de gra llarg. Per tant, bueno, l'arròs rodó absorbeix més bé el caldo, per tant, és la principal raó pel qual ho demanen.
És insostenible i la solució la tenen aquí, però no la volen veure, afegeix el tècnic en referència a la normativa europea que prohibeix el cultiu de varietats transgèniques i modificades genèticament. A Europa no es pot produir arròs amb gens modificats, però sí importar-lo. Va contra tota lògica, defensa Fontkerne, argumentant que el futur de l'agricultura passa per millorar la genètica de les llavors, cosa que reduiria els costos de producció de manera brutal, així com les emissions de CO2, perquè s'utilitzarien menys carburants al no haver de tractar tant els arrossars amb herbicides i plaguicides.
La Unió Europea està estudiant impulsar productes obtinguts a través de noves tècniques genòmiques que alteren el material genètic d'un organisme.
La diferència entre una planta transgènica i una editada amb noves tècniques genòmiques és que la transgènica manté el gen modificat dins la planta, mentre que en el cas de l'editada, una vegada introduït el gen que provoca la mutació, aquest es pot eliminar deixant només la planta amb uns petits canvis al codi genètic, que també podrien haver ocorregut de manera natural. De moment, però, les plantes editades estan condicionades per la mateixa normativa que les plantes transgèniques. A Europa, a diferència dels Estats Units o Canadà, que regula el procés quan s'introdueix el gen, en comptes del producte final, quan el gen es treu. Teresa Capell, investigadora del projecte d'arròs resistent i catedràtica de biotecnologia de la Universitat de Lleida, reclama la implicació política perquè la Unió Europea deixi de catalogar de transgèniques les plantes
editades i permeti que aquestes es puguin produir i comercialitzar. Cal destacar, però, que el Parlament Europeu va donar llum verda el passat 7 de febrer a la proposta de la Comissió Europea d'apostar per conreus obtinguts a través de noves tècniques genòmiques. Amb 307 vots a favor i 263 en contra i 41 abstencions, el Parlament va adoptar la seva posició de cares a les negociacions amb els estats membres, obrint la porta al desenvolupament de varietats vegetals millorades que resisteixin millor al clima i les plagues i ofereixin un rendiment superior, fins i tot, sense necessitat de fertilitzants o plaguicides.
Si sou de Palamós i us agrada anar amb bici, heu de saber que a partir de la tardor s'ampliarà la xarxa de carrils bici. Es construiran uns 4 quilòmetres de tram nou per moure's en bicicleta. L'Ajuntament ja té a punt el finançament del projecte. Són 550.000 euros en total.
D'aquests, 300.000 són de subvencions. Pel que fa a la resta, en el proper ple municipal, l'equip de govern aprovarà una modificació de crèdit per arribar a aquests 550.000. En total, segons informa Ràdio Palamós, es construiran carrils bici en 6 trams urbans. Seran els carrers de Nàpols, Avió, Enric Vinque, el carrer Rentadors i el Santiago Banyeres. També es farà un tram per la vorera lateral de l'estadi municipal. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, explicava a la ràdio municipal que és un projecte ambiciós que vol pacificar la circulació al centre del municipi.
Aquest equip de govern ha fet una aposta per la peatonalització, ha fet una aposta per la mobilitat en bicicleta, perquè nosaltres pensem que dintre del municipi és el futur de la mobilitat, i per tant no només hi creiem, sinó que fem realitat projectes d'aquest tipus que realment faran un canvi important, pensem, en la mobilitat del nostre municipi.
A part d'això, també hi haurà un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques al Parc dels Països Catalans. Les obres començaran a la tardor i la intenció de l'Ajuntament és que durin només 3 mesos.
I atenció a això.
Esto empieza. Que estamos aquí. Nos enseño más.
És la Dulceida anunciant l'inici del Casa In.
El dress code de hoy es de flores. Estamos aquí preparados todos. Bueno, Héctor, enseña tu outfit, por favor.
I què és el Casa In i per què en parlem a l'informatiu del Baix Empordà? Doncs perquè la Dulceida, influencer conegudíssima, ha portat aquest esdeveniment, un dels seus principals esdeveniments que organitza des de la seva agència de management d'influencers, doncs ho ha portat al Baix Empordà, concretament a Pals, a l'hotel Massalvi, on ha un ple, que ha quedat ple d'influencers i amics i acompanyants de la Dulceida per fer difusió, sincerament, de molts productes. Ahir van anar a fer caiac, ja van etiquetar l'empresa que els havia, suposo, regalat el caiac. Van anar a fer a un parc aquàtic i etiquetaven a l'empresa del parc aquàtic. Hi ha una empresa que, atenció, els va portar una fira de festa major a tot el terreny del Massalvi. Mira, així de sorpresos estaven els influencers.
Vaya locura.
Clar, i a més, tot això molt fort, ho publicant a les xarxes socials, etiqueten les empreses que ho gestionen, etc. I així és com funciona el món dels influencers. Com dèiem, tot això està passant durant aquesta setmana a l'hotel Massalvi de Pals.
L'esdeveniment l'organitza la seva agència de representació InManagement i reuneix diversos creadors de contingut per gaudir d'unes vacances en un entorn concret d'Espanya. L'any passat, la tercera edició d'aquesta celebració va tenir lloc a Arcos de la Frontera, a Cádiz. En una publicació a xarxes socials, InManagement escriu que, després de celebrar Casa In en una vila de luxe a Eivissa, un castell medieval a Sant Hilari Sacalm i un cortijo andalús a Cádiz, tornem a 2024 a la Costa Brava, concretament a Pals. Som a Hotel Massalvi, una masia catalana on els talents viuran una experiència de luxe en contacte directe amb la natura. La trobada va començar diumenge passat, 2 de juny, i els convidats ja van poder gaudir d'una nit de cinema a l'aire lliure i d'una experiència aquàtica en caiac. Entre els convidats hi ha noms com el de Sofia Suescun, Carla Filia, Susana Molina i Daniel i Jesús Oviedo, els duo de Gemeliers, entre molts d'altres. Dulceida actualment és una de les influencers més conegudes del país. La catalana té més de 3,4 milions de seguidors a xarxes socials. A més, en l'àmbit personal, l'Aida Domènech està passant per un moment important al costat de la seva dona, Alba Paul. A principis d'abril, totes dues van anunciar que esperaven la seva primera filla en comú.
Clar, s'ha de dir, bueno, en fem molta broma, en fem molta cunyeta, però entre entre tota aquesta gent, vull dir, dins del Massalvi ara mateix, perquè suposo que encara deuen estar dormint, deu haver milions i milions i milions i milions de seguidors i de persones que veuen les publicacions de tota aquesta gent i veuen la promoció turística que estan fent aquests influencers de moltes empreses de la comarca. Per tant, s'ha de dir, a nivell de promoció econòmica, si és aquest model de promoció econòmica que volem, que no ho sé, això ja a debat de cadascú, però a nivell de promoció econòmica és important també aquest esdeveniment. Més notícies, passen 5 minuts de 8:45 del matí. L'Ajuntament de Palamós va rebre aquest dimecres la visita institucional de la cònsol general del Marroc a Girona, la senyora Aisha Ibn El Amni. Aquesta és la primera visita oficial que fa el municipi des que la cònsol va accedir a aquest càrrec el passat mes de setembre.
Durant la reunió es van abordar qüestions relatives a la integració i al foment de la convivència de la comunitat marroquina al municipi, així com el de les línies de cooperació de les dues institucions. Al final de la trobada institucional, l'alcalde va obsequiar la cònsol amb un llibre que recull imatges del litoral palamosí i de la Costa Brava. Actualment, Palamós compta amb unes 800 persones d'origen marroquí, un 4,37% de la població. Cal recordar que el Servei de Ciutadania i Immigració de l'Ajuntament de Palamós ofereix informació o orientació a tots els nouvinguts dels diversos serveis que ofereix el municipi. Des d'aquest servei es realitza el seguiment de cada cas també i de les seves necessitats i quan cal coordinen programes formatius, com és el cas de les sessions de coneixement de la societat catalana o les sessions de coneixement de l'àmbit laboral i o la seva derivació a serveis especialitzats. També s'organitzen cursos de català i castellà, així com activitats que pretenen fomentar la millora de la cohesió social i la convivència, com el projecte Rossinyol o el suport a diverses associacions locals, entre molts d'altres. El Servei de Ciutadania i Immigració de Palamós es troba a l'edifici municipal del carrer Mossèn Jacint Verdaguer 12 davant el Parc de l'Arbreda. L'horari de l'oficina és de dilluns a divendres amb atenció al matí de 9 a 2 del migdia. El contacte amb aquest servei municipal es pot fer mitjançant el telèfon 972 31 31 82 o bé el correu electrònic ciutadà@palamos.cat. Estem escoltant alguns moments de la cantadeta d'havaneres de la primera edició, la del 2022, a l'Auditori de Girona. Aquest cap de setmana, demà mateix, arriba la tercera edició d'aquesta cantadeta d'havaneres que organitza la Fundació Ernest Morató. Hi participen més de 600 alumnes de totes les comarques de Girona, també del Baix Empordà, per exemple, de Palafrugell, alumnes de les escoles Barceló i Mates, Carrilet, Pibert i Badruna. És un projecte per apropar l'havanera a les escoles gironines. Seran dos concerts, dissabte a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda a l'Auditori de Girona.
Els estudiants de 4, 5è i 6è de primària interpretaran havaneres de tots els temps. L'obra de teatre tindrà el text de Josep Pi Ferrer. Neus Mar i els seus músics hi actuaran conjuntament amb els actors Irene Genís i Albert Niell. Així ho ha explicat el president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigol, a Ràdio Palafrugell.
L'agrupament d'alumnes d'escoles de la província de Girona, de la demarcació de Girona, que s'han inscrit prèviament per tal de cantar determinades havaneres a partir d'un guió teatralitzat escrit pel mestre Pi Ferrer, mestre d'escola Pi Ferrer, i interpretat per actors de Palafrugell.
La cantadeta homenatjarà la figura de les remendadores.
Personatge molt propi de la Neus Mar, que és la remendadora. Ella té un espectacle que es diu així, que és la reivindicació d'aquesta figura, d'aquesta dona, pràcticament oblidada, a la qual mai ningú no en fa referència, gairebé no s'ha fet mai cap referència a cap havanera, i que ella reivindica en un dels seus espectacles.
Frigol afegeix que l'objectiu és donar a conèixer l'havanera als més joves. Destaca que el projecte també integra famílies provenents de més d'una trentena de països diferents.
Per ells, participar en un acte d'aquestes característiques i en un marc tan sòlid i tan emblemàtic com és l'Auditori de Girona, doncs és molt important. Això ens ho diuen tots els mestres de música, que són els que ens ajuden durant el curs a preparar bé la cantadeta.
Hi participaran altres escoles del Baix Empordà. Són de Palamós, Vallobrega, Platja d'Aro, Pal, Sant Feliu de Guíxols i l'Esert Montgrí. A més, hi haurà centres del Gironès i la Garrotxa. Les últimes entrades es poden comprar en línia al web de Girona Cultura.
El Festival Internacional Terracota Museu de la Bisbal ja ha fet públic el cartell de la seva 12a edició amb concerts durant tots els dimecres del mes de juliol, que trenquen amb la rutina de la setmana. Per parlar-nos d'aquesta edició, al supermatí d'ahir ens va visitar un dels membres de l'organització del festival i representant de Bank Rover, l'Enric Montlecoq.
El Terracota Museu es convertirà en un espai musical molt divers amb la programació d'enguany, que va carregada amb ritmes de pop, rock, electrònica, soul i sons caribenys, entre molts altres. La festa de presentació tindrà lloc el 3 de juliol a la plaça de la Bisbal de la Manada de Salvatges i de la Pubilla Hilton. El següent dimecres, Ferran Palau i Jordi Serradell actuaran al Terracota Museu. El 17 de juliol tindrà lloc la presentació del nou disc del bisbalenc Vino, juntament amb Meritxell Nederman, i la nit del 24 de juliol anirà acompanyada de música més exòtica amb Tarquim i Magali d'Atzira i també actuarà el DJ Diego Armando. El festival tancarà el 31 de juliol amb Soweto, Més Cocogin i The Tonics.
Festival Internacional Terracota Museu, que des dels seus inicis ha mantingut l'essència d'acostar la música al públic, tant amb propostes de fora com artistes de la terra.
El seu objectiu és oferir un tast de la manera més assequible i en un espai acollidor com és el Terracota Museu. Cada dimecres porten propostes de temàtiques diferents amb artistes escollits amb cura i que s'adequen molt bé a cada estil. Ho explica Montlecoq.
Intentem fer també de tenir doncs, diferents estils de música. Com dèiem, a Vino s'ha anat molt més electrònica i llavors la setmana següent hi ha Tarquim, no? Que és una música cubana, etc. Llavors intentem com jugar amb això, amb temàtiques, busquem uns caps de cartell que a nosaltres ens agradin i llavors doncs, intentem també donar oportunitats a artistes més emergents o, bueno, depèn de com està el mercat en aquell moment, doncs podem optar unes coses o unes altres.
Enguany, el Festival Terracota Museu anirà acompanyat d'un servei gastronòmic de la mà de Can Pep, qui dissenya tota l'oferta culinària i de la creperí. Els concerts tindran lloc cada dimecres de juliol, que aquest any en són 5. Podeu consultar el cartell de les entrades a través del web del festival. Les entrades es poden adquirir a 10 euros les anticipades i a 12 a la taquilla. L'abonament pels 5 concerts té un cost de 32 euros i també es pot adquirir a través de la pàgina web o durant l'acte de presentació a la plaça de la Bisbal.
I així t'ho dono cada dia, que no hi ha remis. Doncs ja aquí som, escoltem en Ferran Palau, que actuarà al Festival Internacional Terracota Museu. Una de les seves últimes cançons la va publicar fa un mes. De fet, avui treu una nova cançó, a les 2 del migdia la publicarà a YouTube. Però de moment escoltem Aquí no hi ha truc, d'en Ferran Palau.
Aprofito que plou i no sé què vols, encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol, i encara més. I si aprofito que plou i no sé què vols, i encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol, i encara més. I encara més. I encara més. Que m'agradaria tenir-la com tu i creure en una fantasia que no hi ha res més pur. Apunta-ho, que si no t'oblides que em doblego per tu i per ningú més ho faria. I si aprofito que plou i no sé què vols, encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol, i encara més. I si aprofito que plou i no sé què vols, encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol, i encara més.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
En esports, avui parlem del míting d'atletisme de Palafrugell, perquè Palafrugell celebra el 30è míting internacional d'atletisme EAP demà dissabte. Uns 500 atletes competiran a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès en una prova inclosa a la competició internacional World Athletics i la Reial Federació Espanyola d'Atletisme en la categoria internacional. A més, s'enmarca en el 29è Campionat d'Espanya Sub-18 que ja s'havia celebrat a Palafrugell els anys 2001 i 2019.
La majoria d'atletes que hi participaran seran catalans i n'han convidat d'altres països europeus. Josep Massa, del Club Atlètic Palafrugell, explica a Ràdio Palafrugell que han limitat la participació d'esportistes de fora per adequar-ho a la final del Campionat de Catalunya.
Direm la participació, diguéssim, a les proves internacionals en curses a partir de 800 metres. Perquè amb les curses més curtes, des dels 100, 200, 400, 110 tanques i 400 metres tanques, com que s'ha de fer semifinal i final, ens trobàvem amb una disjuntiva. Si acceptàvem atletes estrangers, podien treure la plaça a la final amb un atleta català, cosa que la Federació Catalana no accepta, lògicament, o bé ens veiem obligats a fer una final A i una final B.
La participació dels atletes de fora de Catalunya s'ha limitat a les curses de 800, 1.500 i 3.000 metres. També als 2.000 metres obstacles i 5.000 metres marxa. A part, els concursos tindran classificacions separades.
Aleshores, hem decidit simplificar-ho i la participació d'atletes estrangers o de fora de Catalunya, que no participin al Campionat de Catalunya, queda limitada en les curses a partir de 800 metres.
A més, un dels objectius de la prova de Palafrugell és la promoció dels atletes de sub-18 i més joves. Massa explica que hi ha molta competència i nivell en les altres competicions i que tenen més pressupost.
Per què no busquem un nicho de mercat que sigui específic i en els que ens puguem diferenciar una mica de la resta, no? I arrel d'això, doncs, hem proposat que tots els mítings obligatòriament tinguin alguna prova de promoció.
A part de Palafrugell, la competició EAP també celebra altres mítings d'atletisme al Regne Unit, Països Baixos, Letònia, Itàlia, França o Suïssa, entre altres. L'any passat no es va celebrar Palafrugell per l'endarreriment de les obres de remodelació de la pista de l'estadi. A més, aquest any han canviat el nom de la prova perquè la traducció a l'anglès del nom original francès provocava confusió i no el va autoritzar la Federació Europea. La presentació oficial del míting serà avui a 6:15 de la tarda a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès.
I demà, Palamós celebra la 9a edició de la Fira de la Gamba, que tindrà lloc a l'esplanada de la llotja del Port Pesquer del municipi, de 12 del migdia a 10 de la nit. Una festa dedicada a aquest destacat producte pesquer que inclourà, com és tradicional, el lliurament del guardó d'ambaixador de la Gamba de Palamós per aquest any 2024 a l'antropòleg Joan Lluís Alegret. Per parlar-nos de la seva trajectòria i rellevància, ens visita el mateix antropòleg, en Joan Lluís Alegret. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quan va assabentar-se que el nomenaven ambaixador de la Gamba i quina va ser la seva reacció?
Home, fa 3 o 4 dies jo estava fora de Catalunya, em va trucar de l'Ajuntament de Palamós i m'ho van dir i t'haig de dir que me'n vaig donar sorpresa perquè no m'ho esperava, per suposat, però entre altres coses perquè com ja estic jubilat ja... Em semblava una miqueta allunyar tot això, malgrat que continuava col·laborant. I em va ser una sorpresa també perquè, si no recordo malament, quasi ja fa 10 anys que s'està donant aquesta distinció i sempre l'havien donat a grans cuiners mediàtics i de renom. Digui, ara què faig aquí, de tants fogons i tantes cuines? I per això va ser una sorpresa.
Però clar, expliquem-ho, pels oients. En Joan Lluís Alegret, professor universitari, titular d'Antropologia del Departament d'Història de la Universitat de Girona, va ser el promotor de la Càtedra d'Estudis Marítims fins a la seva jubilació ara fa 2 anys, assessor del sector pesquer català i en particular de la Confraria de Pescadors de Palamós, i va participar en la creació del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós. I ha estat membre de la comissió de seguiment i, per tant, també ha participat en la definició de la marca de la garantia de Palamós. Vull dir que més merescut que això, ja se m'acudeixen poques coses.
Sí, sí, ja fa molt de temps que estem liats amb això i, en paral·lel, altres coses relacionades sempre amb la pesca a Palamós, com la creació del Museu de la Pesca, la creació de l'Espai del Peix i la creació del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar, clar, tot sempre girant al voltant del mateix eix, que és la pesca, i la seva estrella, que és la gamba, no? I sí, des de llavors que estem treballant, i per això també em fa gràcia que sigui com un reconeixement de tota la feina feta.
Parlàvem ara fa uns dies amb pescadors de Palamós que ens destacaven sobretot el benefici que ha generat el fet de tenir una marca de garantia i un pla de gestió de la gamba com el que existeix, no? Per què va ser en el seu moment important, rellevant, la creació d'aquesta marca de garantia de la gamba de Palamós i tot el pla que hi ha al voltant de la pesca de la gamba?
Primer, bueno, si ho diguéssim amb un curt, ras i curt, és primer perquè es va racionalitzar tot això i fàcilment ho podem veure que és un avantatge i és el que calia fer en comparació amb altres ports de la Mediterrània, tots aquells que pesquen la gamba. És una espècie tan preuada que si intensifiques molt la pesca, pues decau la producció, això està claríssim. I racionalitzar també perquè es pescava a la manera de cadascú, per dir-ho d'alguna manera, no? Si hi havia gamba petita, pues es pescava gamba petita, quantitats, i els preus baixaven, però com ja es volia mantenir els ingressos, fos com fos, pues es acabava petita i en el moment que comences a regular això, comences a posar malles més grans, comences a posar ordre en tot aquest procés, pues clar, els resultats no van trigar massa, no? I llavors ara és això, amb menys pesca es guanya més, i això qualsevol ho entén i ho veu ràpid. La pregunta aquí és perquè altres llocs no ho fan, però clar, és que és molt difícil organitzar tot això. El primer és que es donin compte als interessats que això és el camí a seguir i avantatge segura per ells, i després que s'organitzin de tal manera que poder-ho portar a terme, i després que hi hagi les condicions institucionals i de tot tipus que permetin que això es tiri endavant, no? I és per això que l'apropament del sector pesquer en el món científic, no només nosaltres de la Universitat de Girona, sinó d'altres científics biòlegs que treballen en la pesca, ha sigut determinant, no? I per això dic la racionalització i l'aplicació de la ciència en aquesta activitat productiva ha sigut fonamental. I ara és fonamental per seguir on estem, perquè en el primer descuit que deixessis de fer o de mantenir les condicions que s'han creat, pues aniries cap enrere rapidíssimament, no?
Clar, aquest model de pesca sostenible, ara ens deia, el dubte és perquè no l'apliquen en altres espais del litoral català. Es podria estendre a tot el litoral del país?
Clar, és organitzar-se. Els pescadors, pues, que facin el que cal fer des del punt de vista de la sostenibilitat. Si no es fa, doncs clar, el recurs decau, i clar que es pot fer, si no, això no és cap element natural ni res, això és conducta, és manera de fer dels pescadors, però clar, hi ha que organitzar-se, hi ha algo molt, molt, molt important, hi ha que fer coses en comú, hi ha que treballar en grup, no individualment, no? Llavors, clar, això és el difícil, no? però bueno, pot fer-se fer, clar que es pot fer. Home, ja alguns ho comencen a veure, l'efecte Palamós i l'exemple Palamós només et mous en el sector pesquer, no de Catalunya, de tota la Mediterrània espanyola, tothom el coneix, eh?
Sí, és referent, diguem-ne.
I tant que és un referent. I home, i un referent que està marcat per al BOE, eh? El Boletín Oficial de l'Estat ja determina que hi ha allà una població que té una manera de fer les coses i que està sancionat per llei i que, clar, això no ho tenen els altres. Això es veu ràpidament.
Un llogaret gal d'irreductibles que mantenen...
Sí, i sobretot no només d'irreductibles, és un llogaret que és únic, que està tancat a una llista tancada de persones que poden anar a treballar allà. Això és totalment atípic a la pesquera. Això de la territorialització, això de marcar un espai en el mar, dir això és per a aquests senyors perquè treballen d'aquesta manera i només poden entrar allà aquells que treballen d'aquesta manera, és el que està passant a Palamós. Uh-huh. I això és el que val, clar, per això hi ha que mantenir-ho, hi ha que treballar-ho. Ja ho han fet i, bueno, mira... Des del dia de la gamba, totes les activitats que es fan al voltant d'això, el pla de gestió, l'espai del peix, tot el que es treballa amb la gamba, doncs gira sempre al voltant de... I que no només els actors pescadors són els que hi participen, després tant els que promocionen tot això, els que comercialitzen la gamba, els que la preparen i la serveixen, els ajuntaments, l'ajuntament que està al darrere, la pròpia confraria, per suposat, que és la promotora i instigadora de tot això, i llavors clar, tot això fa un té un resultat general, que és el que tenim, però clar, tot això estem parlant a partir de fa 20 anys, eh? Mm.
Sí, quan segurament el discurs sobre la sostenibilitat, canvi climàtic, sobre pesca, no existia.
Exactament. Però clar, és que les condicions ja... els indicadors de que algo no anava bé, abans de 20 anys ja es veien, no? I és el que va empenyar a... Mira, per exemple, ni me'n recordo de quan, però farà per almenys 25 anys o 30 que vam anar... amb 10 armadors d'arrossegament, vam anar a Islàndia a veure, perquè sabíem que allà hi havia una fàbrica que produïa un tipus de portes per l'arrossegament que tenien un menor impacte sobre el terreny i volíem saber què era, que ens ho expliqués. A Islàndia, imagina't tu. Són la majoria de portes, però no dic quasi la totalitat de portes que ara porten el d'arrossegament de la gamba de Palamós, són aquestes. Però, clar, és un procés llarg, no tothom ho va veure clar des del principi, però són petits detalls però que fan que tenen unes conseqüències grans. I així vam avançant. Lo de la marca de garantia, tres quarts del mateix, no? Són exemples que veus por ahí i que... apliques uns amb més resultats, uns amb menys resultats, però la suma de tota aquesta acció i sobretot la voluntat de canviar i de millorar és el que va portar a la situació en la que s'està ara.
I que no, és un model que no impedeix fer promoció del producte.
Ah, no, al revés. Quan més resultats veus de tot el que fas, més valor li dones i més preu té, i llavors això és una roda que vas invertint en el que diem nosaltres des de l'acadèmia, diem la patrimonialització, tant la patrimonialització de la natura, donar-li valor a l'espècie i donar-li valor a aquestes captures, com la patrimonialització cultural de donar a conèixer i donar valor i donar i fer extensiu el coneixement al voltant de què fer amb la gamba, com es prepara, com es menja, tot això, no? I llavors és el que estem fent amb l'espai del peix, amb totes les normatives, tot això fa un conjunt d'activitats que el que fan és centrar-se en la gamba. Clar, tot això té un problema, potencial problema, que és Palamós té tot aquest èxit sobre la gamba, però és potser el port més monoespecífic, que depèn molt d'una espècie. Comparativament és el que depèn més. Si tu mires a qualsevol port pesquer, els ingressos que hi ha en funció de les captures, i veuràs tu que la part més important de Palamós són els ingressos que entren per la captura de la gamba. Clar, tu imagina't que ara fallés la gamba. Clar. Això és el que passa en agricultura arreu del món, quan deixen de conreuar diversitat d'espècies vegetals i comencen a concentrar-se en alguna per exportació, no? Doncs pues clar, es transformen en dependents d'aquella espècie. Però aquí passa el mateix, però clar, si tu estàs fent ben fet el que tens que fer per sostenir aquella espècie i tal, que és el que s'està fent ara, pues bueno, això no té aturador. Mm-hmm.
Joan Lluís Alegret és antropòleg, rebrà demà el premi d'ambaixador de la gamba de Palamós. Moltíssimes felicitats, que vagi molt bé l'acte i a continuar amb la difusió i amb la conscienciació, sobretot.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Sí,
bon dia.
Nosaltres ho deixem aquí, espero que tingueu molt bon cap de setmana. Gaudiu avui i demà del sol. Diumenge sí que arriben alguns ruixats i més tempestes i un petit canvi de temps. Que vagi bé, bon cap de setmana, i el Supermatí torna dilluns a les 8 del matí, com sempre, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.